Social, Yolanda Díaz, ha dit que res no la distraurà de la lluita per assolir un acord.
Ni me resigno ni dejo de ser nunca quien soy. Y la política pública solo tiene sentido para mejorar la vida de la gente. Y no me voy a distraer.
Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Podeu continuar informats a la web d'IV3 Notícies.
Més informació a ivetresnoticies.com.
IV3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica on posarem damunt la taula les paraules que hem triat com a fil conductor de la setmana i que en aquesta ocasió han estat 3 i no 4, perquè dilluns teníem festa. Han estat filtre, drama i gamba. Nosaltres esperam passar el filtre d'exigència dels nostres oients, no ficar massa la gamba i, sobretot, no fer un drama de les nostres equivocacions. Posarem els filtres de bellesa justos per no distorsionar la realitat i, mentre xupam els caps de les gambes, recordarem que el drama es mou entre la tragèdia i la comèdia. Pere Suau, com estàs? Benvingut en aquesta conversa polisèmica.
Ben trobat i una altra vegada un plaer ser aquí amb vosaltres.
Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
Encantada d'estar amb vosaltres, moltes gràcies.
Avui no tenim en Xema González de Lozoyo, que és la tercera pota d'aquesta tauleta, però sí que tenim en Miquel Àngel Palleres. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, intentaré estar a l'alçada d'en Xema.
Jo crec que sí, perquè sou tres bons conversadors. I s'excusa és una paraula, filtre. Suau, si te dic filtre.
Mira, quan venia cap aquí pensava que era la paraula que més contradiccions me creava, la paraula filtre. Perquè, per una banda, relacionat amb el món de l'art, que m'agrada sempre relacionar paraules amb el món de l'art, sempre he pensat que un objecte artístic és un producte que filtra alguna cosa per obtenir una altra, no? O sigui, és com si la mirada artística filtrés el món per obtenir una bellesa posterior. I això m'agrada, no? És a dir, per exemple, en el meu cas, que me relaciono molt amb els poemes, penso que un poema és un objecte que filtra la bellesa del món i te deixa allà sensibilitzada. I això m'agrada, però, per una altra banda, la paraula filtre vol dir que alguna cosa ha quedat pel camí i que la imatge no es completa, no? I aquesta dicotomia fa que sigui una paraula que me la mira amb uns ulls una mica, no sé com dir-ho, eh? És a dir, me crea contradiccions. Uh-huh. Però quan m'ha vengut la paraula filtre, he pensat en això, en aquesta mirada artística que sempre he pensat que és un filtre de la realitat, una espècie de sedàs a bon artista deixa els elements que no li interessen i se queda aquells que sí que vol, però que també quan te filtren alguna cosa vol dir que t'amaguen alguna informació que tal vegada no interessa que arribi a tu. Uh-huh.
Mar Fèlix, filtre.
Jo m'encanta aquesta paraula. En el món del creixement personal tenim la idea de que la realitat no tenim ni idea de lo que és, perquè la que veus tu, tots veiem una realitat diferent. Si se pogués mesurar, serien unes ondes, unes freqüències, però les interpretam cadascú amb els nostres filtres, que els hem creat per les nostres experiències, la nostra societat, les nostres famílies, i una persona madura, centrada, més feliç, més pacífica, té uns filtres més relaxats, no tan rígids, no? Llavors, la paraula filtre me fa pensar que m'agradaria molt cada vegada tenir uns filtres més relaxats, més flexibles, per poder pensar que la realitat pot ser de moltes maneres diferents, no només com jo la veig.
M'apareix perfecte, m'encanta escoltar-vos, perquè de veres, i sempre me sorprenc de la polisèmia, que va molt més enllà del diccionari, i sempre ho dic, i com a cadascú una mateixa paraula mos crea mons absolutament diferents. Miquel Àngel Palleres, filtre.
Bueno, no sé si seré una mica més, no sé com dir-ho, però jo no m'anava a la meva professió, que és màrqueting, i lo d'aplicar filtres sol ser una eina per segmentar, no? per trobar allò que t'interessa damunt un conjunt més gran, no? Filtrar una base de dades, filtrar una taula Excel, no? I afegir un filtre vol dir que eliminaré, com deies tu, una determinada informació, però no lleves informació, sinó que te quedes, te centres en la que realment trobes que és important, no? I jo l'empleï constantment aquí de dins per moltíssimes coses, no? A dins l'empresa per manejar pues això, informació de clients, informació de possibles clients, com destriar determinada informació, se fan filtres. I aquests filtres pues, vos ajuden a fer una feina més directa i més bona.
Vos pot dir el que m've a mi en el cau quan vos senties que m'encanta, perquè és que res a veure, m'apareix fantàstic. Jo pensava en Brutó, perquè els filtres, per exemple, dels cotxes, filtren l'aire,
filtren la carbonilla,
filtren tantes coses, no? I acaben acumulant Brutó. Treuen coses bones, però amb aquesta contradicció que també deia en Pere, també hi ha una part bruta.
M'ha fet pensar que he de canviar el filtre de la llalera, per cert, que està pitant la llalera i diu, l'has de canviar.
Veus? M'agrada molt també el que ha dit na Mar, d'aquesta manera de veure la vida a través dels filtres, i de que mos han de relaxar una micona més. En canvi, quan a mesura que mos feim grans, se sol dir això de aquesta ja no te filtra, o aquest ja no filtra, no? O nosaltres mateixos deim, jo ja no tenc filtre, eh? Jo ja dic el que pens.
Jo he pensat en aquesta secció que tu dius, i a mi no m'agrada aquesta idea de dir no tenim filtre, perquè crec que vol dir que te permets dir tot allò que tu penses. Jo crec que això és molt perillós, perquè crec que allò important és pensar allò que dius i no dir tot allò que penses. I a vegades la gent ho diu com si fos una cosa d'autenticitat. Jo ja no tenc filtres i dic el que vull. Home, alerta, perquè de vegades un cert filtre sí que crec que són convenients, no? I a vegades hi ha gent que diu determinats derbarats i diu, no, jo ho dic perquè ja no tenc filtres. Home, de tal vegada s'adapta, t'hauria de fer veure que sí que hi ha filtres i que no sempre és convenient dir tot allò que tu penses perquè pots arribar a ser ofensiu, no?, i mal educat.
El filtre de la consideració, no?
Efectivament, de la bona educació, de posar-te la pell de l'altre. No, de vegades penses coses que els diries, però dius, me posaré un filtre perquè si no això acabarà malament.
Jo ara se m'anava a servir per una altra banda i pensava en els filtres solars, no? Pensava en llum, en realitat, i els objectius de les càmeres que se posen un filtre per captar un determinat tipus de color. Mos posam un filtre solars perquè no mos afectin els raigs UV, etcètera, no? És una manera de xerrar d'òptica.
És molt curiós com les paraules tenen aquesta capacitat de conduir-te a llocs molt diferents. I això jo crec que són unes coses guapes de aquestes converses, no? Que tu tens una idea com molt monotemàtica d'una paraula i després cada persona l'enfoca des del seu punt de vista. I la polisèmia, aquestes paraules són també polièdriques, no només polisèmiques, també polièdriques.
I això passa molt a la poesia. Jo sempre penso que difícil és. Jo soc molt mala lectora de poesia perquè no m'ho puc posar a la teva pell quan llegeix les teves paraules. No sé si això també passa una mica, no?
Sí, el tema de la poesia jo crec que primer, hi ha un fet que tu has dit, no? I has dit llegir els teus poemes. Realment, la poesia sempre hauria de ser escoltada. La poesia va néixer com a cant i sempre acompanyat de música. Per tant, realment, quan fas una lectura en veu baixa, o en veu baixa en silenci, t'estàs perdent la sonoritat, que de vegades és l'element bàsic d'aquell poema. És com escoltar una cançó gairebé sordina, no? I després també crec que, com moltes coses, necessiten un cert entrenament. No te fas lector de poesia d'un dia per l'altre, sinó que és un costum. Però jo, per contra, sempre dic que la poesia crec que és un tipus d'art que s'ajusta molt en el temps actual. Per un fet, i és per la seva brevetat. O sigui, tu no te pots llegir el Quixot anant d'una parada de bus a una altra, però un poema, que és un objecte artístic complet, sí que te dona. Per tant, té aquesta doble vessant, és a dir, és poc tinguda en compte, però per la seva idiosincràsia crec que s'adapta molt en els temps actuals.
I l'hem de passar pels filtres de les nostres vivències, dels nostres pensaments, de la nostra mirada. L'hem de fer nostre, un poema que no és nostre.
Sí, i tal vegada més que fer-lo nostre, possibilita viure experiències que tu mai no viuries i que una altra persona, de qualque manera, te'ls es posa davant tu. I aprens vivències que segurament tu no has pogut viure i, per tant, ets una mica un altre. Jo crec que la poesia te permet, i la literatura i l'art, ser un altre que tu no ets. I això, aquesta és una experiència que per mi és molt, molt plaent, per arribar a experimentar coses que no viuré en la meva pròpia pell, però que els sentiré en profunditat.
Estic totalment d'acord amb això, perquè jo pensava més... Jo com Araceli no som gaire lector de poesia, però sí que rep moltíssima de poesia mitjançant cantautors, okay, habitualment, no? I tenen una facilitat o jo ho veig així, no? De faig la història que ell conta de la seva vida a una cançó com a teva, no? Uh-huh. I comences a pensar com lo que ell està contant que li ha passat a ell, de repente això t'ho passa a tu, no? Okay. I no som un lector de poesia, però som un escoltador de música i penso que molt de cantautors en aquest país i internacionalment són un gran poetes, que moltes vegades no se li reconeix perquè se'ls avalua més com a cantants o compositors, quan en realitat pues són poetes que canten, no? I en Silvio Rodríguez o en Joan Manuel Serrat o gent d'aquest tipus, pues són un gran poetes.
Estic completament d'acord.
M'ha encantat això que ha dit en Pere, de que hauria de ser sempre escoltada la poesia, no? Perquè jo penso que no tenim la mateixa recepció a unes idees quan hi ha un ritme darrere, no? Amb aquest ritme és com que baixem els filtres, parlant de filtre, i estem més receptius, perquè entrem a un altre estat mental, no? Gràcies al ritme, que és el principi. La música jo crec que és el primer idioma, no? Abans que les paraules. I precisament aquest ritme que té la poesia és el que fa que puguem sentir moltes més coses, no? O sigui, que destacaria això de que la poesia hauria de ser sempre escoltada.
I amb bon fons musical.
Uau.
Se diu que la música millora qualsevol activitat que feim. És a dir, per exemple, la música militar que està pensada perquè vagi més a ritme, vull dir, i és a remés de ses naus romanes. Tot allò era perquè tota activitat que fes se desenvolupés d'una manera millor. La música sempre millora qualsevol activitat que tu fas.
Sí. Jo me'n vaig en els cursos que dono d'oratòria amb un altaveu i utilitzo la música per entrar a diferents estats.
Sí?
Sí, perquè m'ajuda moltíssim. Mm.
I ara crec que ja parlant fora filtres.
Sí.
No. Però xerrant d'això també un apunt, però jo li deia l'altre dia a Lluís Fortesa, és tècnic que quasi mos acompanya cada dia, que la música en aquest programa, entre avui i demà, era un company més, perquè triem unes músiques que mos ajuden en el discurs, a posar en context les coses, que t'acompanyen amb el ritme, que t'apaguen les piles, o te baixen un poc a les revolucions, també, a certes hores, no? I és hora d'ensenyar a parlar en públic, Maro, totes aquestes classes d'oratòria que fas, també fas que la gent posi determinats filtres a dir, ei, aquí has de baixar, o has de pensar qui tens davant, o has de posar-te un personatge.
Crec que me dedico més a llevar filtres.
Llevar filtres.
Jo tinc la teoria de que totes les persones són autèntiques.
Ja.
De fet, els nens petits són tots molt autèntics i molt interessants. Mm-hmm. I després anem creixent i anem cada vegada expressant menys. És veritat que hi ha un entrenament i que hi ha que polir coses. Si jo estic parlant cada vegada... al final això s'ha de netejar, perquè no entra... O sigui, és com un interruptor del missatge, no? Aquestes coses sí que les polim, però el de posar filtres no m'ha agradat. És llevar filtres.
És a sant revés, treure filtres.
Sí.
I d'aquesta manera la gent també se deu sentir més còmoda amb ella mateixa.
I s'atreveix més.
I s'atreveix més a expressar-se.
Sí.
Molt bé, idò. Avui hem començat amb aquesta paraula, filtre, que compartim amb en Pere Suau, en Marc Fèlix i amb en Miquel Àngel Palleres. I jo no m'ho vull posar dramàtica, però és que la següent paraula és drama.
Tres ràdios, dial.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No quiero más dramas en mi vida. solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas, bájalo.
I ja tornem a ser aquí amb els nostres conversadors polisèmics, en Pere Suau, poeta, llicenciat en Filologia Catalana, en Amar Fèlix, que imparteix cursos i tallers d'oratòria i que aplica la programació neurolingüística per acompanyar persones en els seus processos personals, i en Miquel Àngel Pallera, soci de Diacorde, especialista en estratègia de màrqueting. I ara vos pos damunt la taula la paraula drama. A veure, Pere Suau, drama.
Drama, clar, drama és, en principi és una paraula d'aquestes feixugues, no? D'aquestes contundents, d'aquestes que t'impacten, no? Perquè té una connotació, en principi, negativa, no? I molt, molt evident, no? I per dur-la a un altre terreny, una mica diferent d'aquell que és més obvi, a mi no m'agrada, en general, la gent que dramatitza. Aquesta espècie d'exageració histriònica del drama. És a dir, ja hi ha suficients coses dramàtiques en el món com per afegir-hi encara més llenya en el foc. I, per tant, crec que una certa contenció quan les coses no te funcionen bé o quan estàs vivint mal moments, evidentment, hi ha situacions molt dramàtiques en què la gent s'ha d'expressar d'una manera lliure, i ho entenc. Però jo penso que, de vegades, avui en dia... només tens visibilitat si tot és molt exagerat. O estàs molt, molt content, o estàs molt, molt, molt trist. És l'única manera que la gent, de qualque manera, posis focus damunt tu. I, clar, això implica aquesta dramatització exagerada de la nostra pròpia tristesa, no? I a mi no m'agrada. Crec que a vegades ho hem de viure d'una manera una mica més interior, que no vol dir menys intensa, però una dramatització un pot teatralitzada, a mi de vegades no m'acaba d'agradar.
Mar, drama?
Drama. Sí, és veritat que avui, quan sents la paraula drama, penses en desgràcia, no?
Sí, clar.
No ha estat sempre així. Abans el símbol de drama eren dos màscares, una per la...
Efectivament.
Per la... tragèdia i una altra per la comèdia.
La comèdia,
no?
I el drama era com intermig.
Exacte, i ens hem quedat que és una desgràcia. No? Jo he pensat més, quan penso en parlar en públic, amb la idea de que el drama, en realitat, els personatges parlen directament, no hi ha un narrador, no? I això és molt interessant, quan estàs parlant de... I la meva mare me va dir... Llavors, en volta de contar el que la teva mare te va dir, interpreta la teva mare. Hija mía, no deberías... És molt més interessant, no? Encara que siga un discurs d'una sola persona, interpretar els personatges, que és el que fem quan llegim contes als nostres fills, no? És molt més interessant. I sempre invit els meus alumnes a que intentin dramatitzar una mica, però amb el sentit de parlar directament dels personatges, no?
Col·locar-se dins la pell dels personatges, sí. Dramatis personae, que sortia en els encapçalaments de llibres de teatre, que era la llista dels personatges que apareixeran.
Exacte, sí, i que posin la veu, que adoptin l'energia corporal, és divertit, no?
Sempre he pensat que per parlar en públic has de ser un poc teatrero, també, és a dir, que és teatre, pujar-te a un escenari, sentir la teva pròpia veu, I fins i tot que surti, que cridis, que, no? Que te surti una mica a sentir la teva pròpia veu, també ajuda, no?
Moltíssim. Jo crec que els actors tenen avantatge per parlar en públic, perquè no tenen tants de filtres o tantes dificultats per interpretar davant de la gent emocions. Ficar-se dins una emoció, sentir-la i parlar des d'aquesta emoció. Algo que ens costa moltíssim a nosaltres, perquè és molta vulnerabilitat, ells ho fan cada dia, no? I això és molt contagiós, les emocions, no? Realment jo crec que adoram tant en els actors per aquesta facilitat que tenen d'interpretar emocions amb el cos, amb la veu, i és molt, molt interessant, a poc, permetir-se expressar emocions.
Yeah,
sentir-les primer i després expressar-les.
Que això també és un tema, eh?
Sí.
Miquel Àngel?
Jo ara estic fent una cosa que no havia fet mai, que és escriure drama, perquè no ha estat escrit mai i ara per diferents motius pues, me toca escriure una dramatització, fer un drama, no? I de lo que heu dit i lo que jo estic veient de lo que per jo és un drama, a part de que a la nostra oficina, per exemple, quan hi ha un drama és que hi ha un problema, no? Diu, que tenim un drama és que tenim un client que algo passa, no?
O no hi ha cafè.
O no hi ha cafè, per exemple, no? Ahir, de fet, mos van quedar sense cafè i va ser un drama a l'oficina. Per jo és drama, o com jo l'estic construint, és una pujada i davallada, com una ona que puja i baixa, de fer o intentar fer que el lector pugui i baixi amb aquestes emocions que tu estaves dient, no? Momentos intensos, momentos más de calma i puges i baixes, no? I vas duent a sa gent, o intentes dur a sa gent amb aquest ritme que puja i davalla, no? I així és com jo ho estic fent, però clar, jo no som un professional d'això.
Però jo crec que ho podem contar, que Miquel Àngel Pallera es forma part de l'equip d'Entre Avui i Demà. Hi ha gent, quan tens un equip, hi ha gent que està davant, no? Que està davant el micròfon, o el tècnic que sempre el saluda amb el nom, o Antoni Camps que fa la secció de cinema, amb Miquel Àngel no xerrem mai, però és un pilar també fonamental d'aquest programa. I quan acabi aquesta conversa, hi ha un nou capítol d'Entre Avui i Demà, la radionovel·la, que això jo crec que té molt de mèrit, Miquel Àngel. I és vera que dèiem, hi ha participat, tal, i no dèiem, i ho ha escrit, i ho ha editat, i ho ha pensat en Miquel Àngel Palleres. Per això...
Tinc molt poc protagonisme, no?
Tens molt poc protagonisme. Però això és un repte. Bueno, aquí tens un senyor que escriu poemes i que escriu llibres.
Per això. I no només es escriu, sinó que es recita. I el vaig veure fa un parell de setmanes a un recital i em vaig quedar així en sa boca oberta perquè mos va fer entrar en un tema que desconeixia absolutament, no?
De poesia iraniana.
Correcte.
Persa, sí, vull dir, persa. Clar. I a Miquel Àngel anem a veure un recital de poesia persa i ja és que mos estima, Pere, però...
Sí. Crec que sempre hi ha espai per aprendre, no? Jo potser es ve a dir, ara, un dissabte a hora baixa, un divendres a hora baixa, tens més plans que anar a sentir poesia persa? Potser pues, en aquell moment me feia més mandra, però hi vaig sortir i vaig aprendre molt, que jo crec que és el que hem de continuar fent sempre tota la vida, aprendre, no?
Sí.
I vaig aprendre molt. I jo el que intento és, pues, això, de tot el que he après, pues, transmetre-ho de qualque manera, i en aquest cas amb una radionovel·la, que és un gènere raro, no? O sigui, no és habitual fer radionovel·la i, bueno, estic provant. I per ara funciona, no? Mitjanament bé, tu, Araceli, m'ho podràs dir.
Bé, jo crec que tenim fans que mos diuen que esperen cada setmana el capítol, això sí. Parlem de drama, que és la paraula polisèmica, que, clar, és polisèmica, no molt polisèmica, perquè en el final és un gènere literari i és vera que és aquesta actitud, no? Aquesta setmana m'ha entrevistat en a Jessica Gómez, que té un llibre que se diu Cambio dramas por croquetas. També és una bona declaració de principis, no? Que és allò de el nostre dia a dia, que és vera que, com jo li deia a l'entrevista, són drames un poquet de primer món, no? De que el meu home no posa rentaplats, o que el meu fill deixa els calcetins en terra mig del menjador, o que no he tingut temps, o fa tres dies que tinc la rentadora en la roba de dins, aquestes coses, no? Són drames de primer món. Però és vera que l'actitud que tinguis davant d'aquestes cosetes te fan el dia a dia, com diria en Serrat, i pot ser un gran dia plantear-te-lo així, depèn de tu, no? I en el final és una actitud vital, no, Pere?
És a dir, això que estaves dient és una de les coses que jo més duc ficades dins meu, no? I és aquesta idea que, en el final, l'actitud davant les coses és molt més important que la cosa mateixa. És a dir, com afrontes un problema, una manera de ser... Perquè en el final el dia a dia està ple de petites bombes, com tu deies. És a dir, és un camp de mines. És a dir, surts d'una banda i vas trepitjant mines tot el temps. Però hi ha gent que no saps per què tens la rara habilitat de trepitjar-los de totes, i n'hi ha d'altres que com que floten per damunt elles i arriben per tot i sempre van amb una altra cara. I aquesta és la gent que a mi m'acaba interessant, no? Perquè de qualque manera no deixen que el món els afecti en aquesta part més negativa, sinó que ells tenen aquesta actitud positiva i aquestes petites dificultats, sobretot com tu deies, Araceli, del primer món, els saben veure des d'una òptica realment, jo crec que molt, molt encertada, no? I crec que és la mirada. I tornant a la paraula drama, quan sentia en Miquel Àngel, el que jo crec que és un drama és que avui cada dia hi ha menys gent que vol aprendre, que era el que tu deies, és a dir, l'actitud d'aprendre, és a dir, és fins al darrer dia de la nostra vida que segurament és que hi ha tantes coses per aprendre. I un pot també el que deia na Mar dels nins que tenen aquesta mirada sempre meravellada i tal, és a dir, de vegades perdrem, no?, aquesta meravella cap al món i aquestes ganes d'aprendre, que els nins sempre tenen. I això sí que és un drama, això sí que és un drama.
I del que us pareix si, per anar a la pausa i a la següent paraula, escoltam un poc a Tan Serrat i aquest Hoy Puede Ser Un Buen Día, és una bona idea, no?
Gran tema, gran tema.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
IB3 Ràdio és Dial. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Éramos distintos, imposibles, y un futuro menos claro. Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro. Empieza todo a hacerse triste, a quedar del otro lado. Tú también lo prometiste, fuimos dos equivocados, equivocados. Y ahora este sitio está lleno.
Aquí mos trobau de conversa polisèmica amb tres paraules, perquè aquesta setmana han tingut un dia de festa. Nosaltres el que fem en aquest programa és cada dia de 10 a 11 del vespre agafam una paraula polisèmica, la tractàvem, estiràvem del fil d'aquesta paraula amb entrevistes breus, li anàvem això donant-se volta, perquè com han dit en començar, aquest programa va molt més enllà d'una definició de diccionari i nosaltres ara compartim conversa amb en Miquel Àngel Palleres, en Amar Fèlix i amb en Pere Suau. Clar, la paraula que ve ara, a veure, no sé si és molt polisèmica o què, però és gamba. Ah, gamba, a veure, gamba, qui comença? Pere, gamba.
Gamba. Jo he de dir que la paraula gamba l'estim molt.
M'encanta.
L'estim molt perquè no té res a veure amb la polisèmia, però la tenc associada a un moment de la meva infància meravellós. És a dir, jo tenia un tio, el tio Tomàs, que li agradava molt anar a pescar, I anàvem a passar els estius a Sa Ràpita i abans d'anar a pescar anàvem a comprar gambúcia. Li dèiem això, no sé què devia ser. I quan sents la paraula gamba, l'associen a la paraula gambúcia. I anàvem a pescar i jo no m'ha quedat absolutament cap tipus d'afició relacionada amb la pesca. Però, és a dir, aquell moment en què sortíem de Sa Ràpita, en què encara era fosc, mos endinsàvem dins la mà un lleut petit, amb cabrera en els fons. Jo devia tenir 8, 9, 10 anys. I veure sortir el sol enmig de la mà, vos puc assegurar que és una imatge que encara perviu dins meu. Uh-huh. És a dir, perquè era una cosa que jo com a nin de 8... Era espectacular, perquè el sol sortia aquella petita ungla de llum i després, poc a poc, s'anava formant la circunferència completa. I hi havia tota una sèrie de tonalitats que jo crec que anava a pescar només per aquell moment. I sempre dic que és una imatge que de manera inconscient segueixo utilitzant a molts dels meus poemes. Fins i tot el primer llibre, i això és inconscient, el vaig titular Cremaran vespres i albes. I jo crec que aquell moment en què el sol sortia a mig de la mà era d'una iconicitat i d'una força visual que encara se me posa la pell de gallina quan t'ho record. Com a pescador, zero.
Però crec que mos poses a nosaltres la pell de gallina. Ara hem estat a mar, ara estàvem nosaltres enmig de...
No, era d'una bellesa, és a dir, que és molt impactant. Supos que la gent que hi va pescar encara té aquesta possibilitat. Jo no som pescador i no ho he pogut repetir, però ho tenc encara. Supos que també tot allò que vius d'infant ho mitifiques, no? I tal vegada no sigui necessari que hi torni, no? El meu pare, que és en Sabina, que diu... No tornis mai a un lloc que vares ser feliç, no? Per tant, ja està, amb aquest record...
Macondo, el lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver.
Efectivament.
Sabina s'equivoca també, eh?
Sí, clar que sí. Sabina.
Jo te vull donar les gràcies, Pere, per compartir això. Jo en això, en uns dels models des dels quals treball, li dic finestra màgica. Finestra màgica és una circumstància, un lloc de la natura, un record inclús, que té una potència tal que te permet tornar al estic aquí i estic bé. No? I això és una finestra màgica. I mentre l'apuntaves, jo ho he vist. I per tant he tornat a estar aquí, i bé, sense massa judici, sense massa por, sinó... Ah, que xulo, no? Llavors, crec que això té molta potència, és un superrecurs, i gràcies per compartir-ho, perquè jo també ho he viscut. Paraula gamba.
Mm-hmm. No, paraula és gamba. Que d'això se tracta, de on ens duen les paraules, sí. I hem obert una finestra màgica,
sí,
no?
Sí, una finestra
en màgica. En gamba, qui ho anava a dir?
Sí. Jo en gamba m'ha vingut ficar la gamba. Mm-hmm. Ficar la gamba, que és una cosa que als meus alumnes els hi fa una por horrible. O sigui, és com a... En aquell moment s'enfonsarà el món i jo moriré i no passa res. És com a... Aquesta idea que deies de quan som petits o quan som nins i estan jugant i no tenint la intenció de que les coses ens surtin a la primera, ni molt menys, és que és igual, perquè el divertit és jugar, no? Per exemple, els joves amb els monopatins allí, vinga, i poden estar 10 hores i no els hi surt la pirueta, però s'ho estan passant superbé. Els adults volem que ens surti bé a la primera. I és una llàstima, no? Lo de ficar la gamba és part del procés i haurien de ser una mica més... amables amb nosaltres mateixos, igual que ho som amb els altres, no? He ficat la gamba, ja, 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 perfecte, ja està.
No passa res, és aprenentatge.
Sí.
Que no és fàcil, efectivament, entendre què és aprenentatge.
No dic que sigui fàcil, però en Richard Bandler, que és el co-creador de la programació neurolingüística, que és un poc bèstia, no? Però té frases bones, i una frase que diu és... Si t'has de riure d'això d'aquí a 3 anys, per què no comences ara? Has ficat la gamba. Molt bé, ets humà, no? No passa res. Aquest és l'objectiu, no?
Que bo.
Jo tornaré una mica al que deia en Pere, perquè no, jo feia el mateix. Jo també anava a pescar, tenim una barca a Santa Ponsa. Nosaltres no veiem la sortida de sol, veiem la posta de sol.
Un moment preciós, també.
Sí, però nosaltres dèiem, i ho fèiem, fer la gamba... d'anar-la a pescar, a la gamba, perquè després l'empleaven d'esca per pescar, no? I dèiem, anem a fer la gamba, que era res, agafar un salabre, intentar veure des de la línia d'esport, veure la gamba que estava aferrada a la paret que intentava pujar, doncs allà anàvem amb un salabre i l'agafàvem, anàvem pescant gamba, no? La posàvem una caixeta i després l'empleàvem per anar a pescar. I és un record de l'infància absolutament vívid encara, no? O sigui, sí, encara ho veus. I de fet, mos agradava moltíssim fer-ho. O d'un dia passat anaves a fer la gamba sobre baixa anterior, després la tenies per anar a pescar el dia següent, no? Però, bueno, gamba, jo pensava amb els guiris que se posen com a gambes, no? Mm-hmm. Allò de trobar... Tu trobes una persona i l'identifiques com a estranger si està com una gamba. Aquí a Mallorca, sobretot, no? Sí, sí. I jo sempre havia identificat això, aquest home és com una gamba. De fet, havia un acudit, si no recordo malament, d'en Eugenio, que deia, sí, tu pareces una gamba, saps? Era poc groller, no el contarem ara aquí, però és com una tipologia de persona, no? I jo crec que l'identifiques i és divertit reconèixer-lo. Ara, xerràvem abans de filtres solars, no és molt recomanable estar com una gamba. No,
i que a més crides atenció, que veus aquesta gent vermella, i dius, en sèrio? Tot el que sabem que mos passa amb el sol, a la pell i tal, t'has de posar aquest color rosa xicle, com una gamba.
No necessari, no? Mira que podries fer coses però no estar en aquesta tonalitat i segurament estaries més sa, però supos que forma part de l'experiència de fer turisme. No?
Sabeu que gamba vol dir cama?
En italià.
I en es diec també, la primera excepció de gamba és cama, per això la de ficar la gamba. Meter la pata, ficar la pota, no?
Cama,
ficar-se gamba, sí, sí.
I la gamba, l'animal, és com una mica extraterrestre, no? Jo m'ho poreix, perquè és un bitxo que va encoït així, però té la panxa a l'esquena, no? La tripa de la gamba que se lleva, quan l'intentes menjar, pues és l'esquena, no? Està com a l'enrevés. Pues és un bitxo que viu a la mà i tenim molta afició a menjar-me-la, però potser si la vessis a segons quin entorn no... és com un escarabat a terra, no? I dius... Sí, sí, sí.
És allò de la cultura gastronòmica que en el final és una cultura, no? I és un producte que segurament no és tan diferent, per exemple, d'un llagost i mos fa sundo, no? Mos fa oi menjar un llagost. En canvi, una gamba, com tu dius, la tenim molt... Fins i tot és un producte de luxe, és un producte molt car i jo crec que depèn això de la teva cultura gastronòmica, de qui on vius, i en el nostre cas la tenim molt associada i és la gamba de soia, és boníssima.
I amb el tema de l'alta cuina, és vera que ja la tenim com a molt normalitzada, la veiem de moltes maneres de fer, molt de plats, però jo record, volvint a la infància, que el menú de Nadal o el menú de los grandes momentos hi havia còctel de gambes. I el còctel de gambes no era més que posar una espècie de tassó en totes les gambes penjades, sí, amb una ensalada enmig i un xorretón de salsa rosa enmig. Sí, sí,
sí. I era ketchup amb maionesa mesclada.
Sí, sí, sí. Després agafava la gamba que estava ja penjada en sa mà i la banyaves a dins l'ensalada. Era un poc estrambòtic el plato, no? Però era divertit. I això ho recordo. De fet, varen fer un esdeveniment fa un temps que se va dir comida viejuna, que consistia en recuperar el còctel de gambes, los entremeses, el pijama de postre, aquestes coses.
Amb una rodanxa de pinya amb almíbar o de mel i cotó.
I un flan. El pijama és el variat de postre.
Jo, tornant a recordes d'infància, faig una crida a l'audiència milionària que mos escolta, perquè tenc un dubte relacionant la paraula gamba.
Perdona, milionari de quantitat, no de pasta,
de quantitat,
no?
De quantitat, evidentment, de quantitat de gent, de quantitat de gent. I és que quan érem infants jugàvem a bolles nosaltres en el poble i hi havia una cosa que era una trampa, que tu havies d'intentar ferissar l'altra bolla i tu feies un pam, i després fèiem una cosa que li dèiem no facis gamba, que era intentar atracar-te una mica més a la bolla de rival perquè fos més fàcil endevinar-la. I a Bunyola, que és el meu poble, diuen, en aquesta trampa diuen no facis gamba. No sé per què, no sé si altres pobles això se diu, si qualcú sap d'on ve aquesta expressió, no fer gamba en el joc de bolles, m'agradaria sobre aquesta secció, o si és una cosa estranya, un endemisme bunyolí que feien servir dins dels anys 80, però nosaltres dèiem, no facis gamba.
Per cert, ja no mos xerrarem fins l'any que ve. Oh, quina ja, pena. Sé que és un, no sé si és una mica una pres per felicitar-me.
Això sí que és un drama, per favor, això és un drama.
Però vosaltres sou des que penseu que ara cau una etapa i en començo una altra. No, això vos passa per setembre, per gener sou de bones intencions, Marc.
Jo soc més de cursos.
De setembre, no?
Sí,
de setembre
a juny. Per jo l'etapa és més quan acaba el curs escolar, i encara que no estic ja a cursos escolars, ho segueix vivint d'aquesta manera. Mm. No, no tant en Nadal. Nadal sí que és veritat que em pos més tendre, no? És com tots som hermanos, una mica amb aquesta energia, no? Però no tant en recapitular i fer plans. Això me passa més al principi, de, després de l'estiu, sí.
Uh-huh. I tu, Pere?
Jo, és a dir, cada vegada, a mesura que vaig fent anys, m'ha dat més o intent, o m'afecta més, no el calendari, diguem, numèric, sinó el calendari atmosfèric o temporal. Els canvis d'etapa sí que not que alguna cosa canvia, no? Per exemple, és a dir, l'entrada de tardor o l'arribada de la primavera. Sí que crec que hi ha una atmosfera en el món que de qualque manera t'impregna, no? I és vera que Nadal és un moment especial, i sobretot si estàs envoltat de nins petits, hi ha una màgia que és molt especial. El que passa és que jo trobo que darrerament és una màgia que s'està com fent massa capitalista, no? Massa consumista, no? I s'està perdent un poquet el que és l'essència de... Més enllà de les creences que pugui tenir qualcú, però sí que és vera que és un moment màgic, i sobretot jo que tenc nines petites, és a dir, els joves que posen quan arriben aquestes dates, és una cosa molt especial.
Sí, és emocionant.
Molt emocionant. Mm. Encara que sàpigues... això que estava dient que de vegades és un poc massa capitalista, però ells ho veuen amb aquesta mirada que comentàvem al principi, no? Tan pura, seva.
Uh-huh. I tu, Miquel Àngel, com acabes l'any?
No, ara pensava, jo soy un poco el Grinch. No, sí que m'agrada Nadal i tal, però pensant en el que dèieu de si s'acaba un cicle i comença un altre, jo no ho veig, no ho sent tant d'aquesta manera. Jo crec més en la linealitat dels temps, que és el que vivim. Anem muntat damunt una locomotora que va amb una línia, i cada segundo vale lo mismo que l'anterior, lo mismo que el siguiente, i dura lo mismo, i cada any se repeteix, no? Hi ha un cicle, i això de pensar que s'ha resetat ja el cicle quan torna a començar, bueno, sé que des del punt de vista d'un professor, pues, clar, resetat ja és un curs, quan acabes curs comences un altre, no? Però jo crec més en la linealitat, que les coses van succeint independentment de l'època de l'any en què estiguis, i no tenc ficat dins el cap allò de, bueno, ara paramos el 31 de diciembre, dejo de fumar, el 1 de enero empieza un nuevo ciclo sano en tu vida. Bueno, no tenc, mai he tingut aquesta, no sé si necessitat o percepció. Una altra cosa és que, des de fora, el que tu deies, és molt capitalista, és molt consumista, el fin de any huele a compras, enhorabuenas y postales, tot el que vulguis, no? Però, i perquè, jo què sé, comptablement, el 31 de diciembre s'acaba l'any, no? Impuestos, sociedades, no sé què. T'obliguen a pensar d'aquesta manera de s'ha acabado aquí, empiezas de cero el curso siguiente. Però jo crec que aquestes coses no comencen mai de cero, sempre un bagatge darrere, i t'has de pujar damunt d'aquest tren lineal que t'espitja cap en el futur.
Uh-huh. I de nosaltres mirem el futur amb alegria, i també amb alegria vos donem les gràcies, com cada vegada que mos reunim per conversar. Avui s'excusa, han estat tres paraules: filtre, drama i gamba, i ja veus que donen de sí, fins i tot gamba, que mos ha duit enmig de la mà en aquest moment tan màgic i en aquesta finestra tan hermosa que mos heu obert. Pere Suau, gràcies.
A vosaltres.
Marc Fèlix, gràcies.
Gràcies per convidar-me.
Miquel Àngel Palleres, gràcies. I ara vos deixem a tots amb un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 14. El filtre. Vàrem arribar a ca meva cap a les 9 del matí. En Ramon va deixar la motxilla amb els documents sobre la taula del menjador, mentre jo posava la cafetera italiana al foc. Vàrem estendre els documents sobre la taula Ja sabíem que els drets dels americans havien caducat el 1998, però ara tocava entendre exactament què protegien aquells papers.
Núria, mira això. Hi ha un annex amb un inventari detallat de derelictes coneguts.
Galó, Santa Eulàlia, enfonsat l'any 1621 a prop de Cabrera. Càrrega estimada, 200.000 rals de buit en or i plata. Més mercaderies diverses.
Nau Sant Carlos, enfonsada l'any 1562 en aigües de la Dragonera. Càrrega 150.000 rals de buit en moneda d'or.
Mare meva, hi ha 5 vaixells llistats aquí. Aquest és el més antic. Del 1307, galera templària, sense nom registrat, enfonsada a prop de l'illa d'Espadrà. Càrrega, documents i objectes de valor incalculable.
I aquests dos són napoleònics, vaixells francesos del 1798 i 1802. 500.000 rals de buit. Costa nord de Mallorca, a prop de Formentor.
Quan seria tot això avui?
Un ral de buit del segle XVI, amb la inflació acumulada, l'increment del valor de l'or i la plata com a matèries primeres, i sobretot el valor arqueològic. Estem parlant de centenars de milions d'euros, potser fins i tot uns 1.500 milions entre els jaciments.
1.500 milions d'euros?
I això només comptant el valor material. El valor històric seria incalculable. Testimonis de l'ordre del temple, de l'imperi espanyol, de les guerres napoleòniques...
En aquell moment vaig entendre per què tanta gent cercava aquests documents. No era només història antiga, era una fortuna submergida, que ara, legalment, no pertanyia a ningú. I per això mateix, tothom el volia.
Espera, deixa'm comprovar una cosa. Si ho recordes, vaig instal·lar Pegasus al mòbil d'en Carles Marí. Merda! En Carles ha enviat un missatge aquest matí a les 7. A una empresa americana, Phoenix Maritime Corporation, seu a Miami.
Phoenix? Són els americans del vaixell?
Subjects located Puigsamorisca, 6:45 a.m. Documents recovered. Argos operative salva confronted. Subjects departed with material 7:30. Tracking to Palma Residence.
Ens estan seguint. Saben que som aquí.
Hi ha més. Phoenix Maritime Corp confirms Operation Balearic Heritage Authorized. 2 vessels en route from Miami. Time to Palma, 72 hours. Deep Sea Recovery Teams ready for deployment.
2 vaixells? Equips de recuperació? Arriben d'aquí a 3 dies?
Phoenix Maritime és una de les empreses més grans d'arqueologia submarina privada del món. Facturen centenars de milions cada any recuperant vaixells enfonsats. Si creuen que aquí hi ha 1.500 milions en or, vindran amb permisos o sense.
Però els drets varen caducar.
Per ells només és un obstacle legal. Trobaran la manera de saltar-se'l.
Senyoreta Sastre, som el doctor Salvà. Lament molt el petit drama d'aquest matí al Puig de Sa Morisca. Espero que vostè i el senyor Vilaseca hagin arribat sans i estalvis a casa. Primer de tot, vull agrair-li la informació que ens ha proporcionat avui. Els documents del Tractat de París de 1898 són fascinants, realment fascinants. No teníem constància de l'existència d'aquest article 47 bis en la clàusula de caducitat, i els meus advocats també m'han aclarit una cosa molt interessant. Si vostès decideixen mantenir aquest document en secret, Argos Marine Heritage pot continuar les seves prospeccions arqueològiques marines emparada per la legislació nacional espanyola. Tenim tots els permisos del Ministeri de Cultura i de la demarcació de costes. Però si decideixen fer públics els documents... Bé, com que els drets dels nord-americans ja han caducat, Argos també pot continuar treballant. En resum, facin el que facin, la llei nacional ens empara. Així que gràcies per la seva informació, però ja no els necessitam per res. Disfruti en les seves cròniques gastronòmiques, senyoreta Sastre, i vostè, senyor Vilaseca, potser hauria de tornar a Síria o a l'Afganistan, d'on mai no hauria hagut de sortir. Bon dia.
Malparit. I té raó en una cosa. Legalment pot continuar treballant.
Però espera. Ni Fènix ni Argos tenen aquest inventari, no? És a dir, no saben exactament on són els vaixells ni què contenen.
Tens raó. Ells saben que hi ha jaciments per la zona. Poden seguir rumors, llegendes, tenir documents parcials, però no coneixen les coordenades exactes ni la relació detallada de què hi ha a cada vaixell.
Aleshores desplegaran els seus vaixells, els seus sonars, els seus submergibles, però hauran de cercar cegues, revisar milers i milers de quilòmetres quadrats de fons marí.
Exacte. I nosaltres tenim el mapa. No gaire bé.
Necessitam el tercer quadre.
Què vols dir?
En Beb Bagur ens va dir, a la seva manera, que els tres quadres junts revelen les coordenades exactes dels derelictes. Nosaltres només en tenim dos. Mira, al darrere hi ha fragments de mapa, símbols, coordenades parcials, però sense el tercer no podem saber exactament on són. Ni tan sols sabem si només són aquests cinc vaixells o n'hi ha més.
I si aconseguim el tercer quadre...
Podem anar directes als punts exactes. Documentar-ho científicament abans que ells arribin. I fer-ho públic de tal manera que ens assegurem que ningú els pugui tocar.
Però si trobem el tercer quadre, hem de protegir-lo. Si Phoenix o Argo se n'assabenten i l'aconsegueixen...
Tindran el mapa complet i arribaran abans que nosaltres. Tens raó. Si el trobam, potser el millor és deixar-lo on sigui que estigui. Només necessitem veure'l i fotografiar-lo.
D'acord. Però on és el tercer quadre? Hi ha d'haver alguna pista als documents.
Ha de ser per aquí. El padrí no m'hauria deixat sense la manera de trobar-ho.
Espera. Aquest sobre està separat dels altres. RLL3, Cartoixa Valldemossa, Palau Rei Sancho, família Bonnin.
La Cartoixa de Valldemossa? El tercer quadre és allà?
Diria que sí. El Palau del Rei Sancho, dins la Cartoixa. I la família Bonnin deu saber on exactament.
Família Bonnin... Necessitem trobar-los. Investigar qui són.
Deixa'm buscar. Família Bonnin, Valldemossa, Cartoixa. Aquí hi ha alguna cosa. Durant la desamortització del segle XIX, quan l'Estat va expropiar els béns de l'Església, part de la Cartoixa de Valldemossa va passar a mans privades. La família Bonnin va adquirir una part.
Aleshores, el Palau de Rei Sancho era propietat seva?
Parcialment, sí. Espera. Bonnin, Palma, Valldemossa, patrimoni...
Hi ha d'haver descendents. Algú que encara custodia el quadre.
Aquí està. Míriam Bonnin i Cortés, conservadora del Museu de Mallorca, Departament de Patrimoni i Col·leccions Històriques.
És ella. Ha de ser ella.
El museu obre a les 10. I som a temps.
El padrí ho sabia tot. Sabia on era el quadre, qui el custodiava, però no el va voler recuperar mai. El va deixar amagat, protegit, esperant que jo completés la seva missió. Varen recollir els documents, els dos quadres, tot. No podien deixar res a Camp Eva. Si Fènix ens vigilava, si se'l va tenir gent seguint-nos, Camp Eva ja no era segura.
Primer hem de parlar amb la Míriam Bonnin. Sense ella no podem accedir al quadre.
Si aconseguim convèncer-la, podríem anar a Valldemossa avui a hora baixa mateix.
Hem de ser molt discrets. Si Salvà o Fènix s'assabenten que anem a Valldemossa, aniran a per nosaltres sense filtres.
El Museu de Mallorca era 15 minuts. 15 minuts per preparar-me per convèncer una desconeguda que la seva família havia protegit un secret durant més de 80 anys i que ara havia arribat el moment de revelar-lo.
Núria, imagina't que na Míriam ens ajuda i aconseguim veure el tercer quadre a Valldemossa. El fotografiem, desxifrem les coordenades exactes i aleshores què?
Contractar amb arqueòlegs de confiança de la UIB. Anar amb els punts exactes. Documentant tot en vídeo i fotografies. I ho feim públic de tal manera que ens assegurem que ningú els pugui tocar.
Tenim 3 dies.
Nosaltres tenim el que ells no tenen. Informació exacta. Ells desplegaran sones, submergibles, equips sencers, però cercaran a cegues. Nosaltres hi anirem directes.
Hem arribat. Preparada?
No ho sé. Com li explicam tot això sense que pensi que som bojos? I si fic la gamba i provocam que es tanqui en banda?
Portem els dos quadres originals, documents del 1898, i sabem coses sobre la seva família que només algú de Mona Lisa podria saber. Per això tu parlaràs. Ets periodista, saps comunicar.
D'acord, tens raó. Som-hi. Vàrem entrar al Museu de Mallorca sabent que teníem 3 dies. 3 dies abans que Fènix i Argos despleguessin el seu poder sobre les aigües de les Balears. 3 dies per trobar el tercer quadre, desxifrar les coordenades, documentar els jaciments i fer-ho públic. 3 dies per salvar 800 anys d'història. I tot depenia de convèncer na Míriam Bonnin.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Accorde Agency per a IB3 Ràdio.
Divendres que ve, a la mateixa hora, na Núria i en Ramon coneixeran na Míriam Bonnin i descobriran el secret que la cartoixa de Valldemossa ha guardat durant 80 anys. Aina Serra és na Núria Sastres, Xavier Pascuet és en Ramon Vilaseca, Miquel Àngel Palleres és el doctor Màrius Salvà. I les paraules polisèmiques que han quedat integrades en aquest capítol són filtre, drama i gamba.
Into love, the God, into fear, the flame. And to burn a crowd that has a name. And to right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. Song.